A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia. Benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un programa en el que repassem els continguts informatius més destacats de l'àmbit local d'aquesta darrera setmana, una setmana en la que us hem explicat que l'episodi de males olors que es va produir el passat 20 de febrer i els protocols informatius d'aquell dia arribaran al Parlament de Catalunya. L'alcalde de Constantí ha confirmat aquesta setmana el programa L'alcalde en directe de Constantí Ràdio, on ha fet també referència a altres qüestions de l'actualitat municipal. Una setmana en la que us hem explicat també que l'aplicació per telèfons mòbils Viu Més Constantí ha superat ja el miler de descàrregues. També aquesta setmana us hem parlat dels actes de Carnaval que durant tot aquest cap de setmana centraran la informació a Constantí. També us hem parlat en l'àmbit esportiu que el Club de Tir amb Arc Constantí organitza aquest dissabte la primera tirada de la Lliga Catalana a l'aire lliure. Comencem. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha repassat aquest dijous l'actualitat municipal al programa L'alcalde en directe de Constantí Ràdio i s'ha tornat a referir novament els fets produïts el passat 20 de febrer, quan una incidència a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet va comportar l'activació de l'alerta del Pla Secat i el confinament a l'Institut de Constantí, una mesura que va comportar confusió i desconcert entre la població i que va tornar a posar de manifest que els protocols de seguretat i d'informació no van funcionar.
Sánchez ha tornat a reclamar a la Generalitat més responsabilitat i rigor en matèria de medi ambient i dels controls de la qualitat de l'aire i ha manifestat novament la necessitat que la gestió dels plans d'emergència tornin quan abans millor al territori amb la recuperació del Pla Secta.
Això és el que volem, no? que es gestioni tot des d'aquí, que és qui coneix el territori, que és on tenim la videovigilància, que és on tenim tots els sensors al Departament de Territori d'aquí a Tarragona, que està allà a la plaça dels Carros, doncs passaria a l'edifici del 112 i des d'allà doncs, fer una gestió directa, diguéssim, amb persones que són d'aquí del territori i, lògicament, amb tècnics, que tenim bons tècnics, no? al Departament també de Territori. I crec que fent això i canviant els protocols de comunicació i d'informació, crec que s'avançarà molt. Crec que serà positiu. I el que sí que volem, i són alguna de les preguntes que hem passat al Parlament de Catalunya, per tal que el conseller ens ho respongui, és quan efectivament es farà aquest canvi, no? Aquest canvi de gestionar-ho des del territori i que torni el Pla Secat, que torni a ser el Pla Secta, no? D'aquí d'exclusiu de Tarragona.
D'altra banda, l'alcalde es va referir també a les obres d'ampliació de la tercera fase del polígon industrial que s'iniciaven la setmana passada amb el Pla Parcial Urbanístic PP1-10 que finalitzaran durant el pròxim estiu amb l'objectiu que importants empreses del sector logístic s'hi acabin instal·lant. Òscar Sánchez ha explicat que s'està treballant en altres plans parcials per al desenvolupament d'aquesta tercera fase del polígon industrial, tots ells en fase de tramitació urbanística. Un d'aquests projectes comportaria la instal·lació d'un parc d'energia fotovoltaica.
Ara hem aprovat també ja l'inici del projecte d'urbanització, és a dir, que esperem que també durant aquest any o inicis com a molt tard de l'any que ve es pugui també començar ja a veure-li ja el final del túnel i en breu pugui també iniciar-se les obres, diguéssim, que també crearà doncs, més inversió i més llocs de treball, però també treballant amb altres projectes, no? Projectes com pot ser ara que el govern de Madrid pues, va canviar tota la normativa per el que té a veure amb la instal·lació de parcs fotovoltaics, pues, també mirant possibilitats de poder instal·lar al nostre polígon pues, també un parc fotovoltaic important amb bastants quilowatts que puguin subministrar al polígon, inclús part d'aquí del nucli, pues, llum que sigui 100% sostenible, no? en aquest cas fotovoltaica. I a més, no? També tenim un altre pla parcial també a l'entrada del polígon per la carretera de la Selva, on també ens agradaria començar-lo a treballar perquè en un futur pues, també hi hagi aquesta inversió i aquesta... Bueno, intentar fomentar això, no? Pues, que és el principal problema, no? Que és el tema del treball, no? Per la gent, pues, intentar que noves inversions puguin vindre a Constantí i que generin els llocs de treball, no?
El desenvolupament d'aquests projectes urbanístics es valora molt positivament, ja que permetrà l'arribada de noves empreses amb les conseqüències resultants per la població, nous llocs de treball i un increment de l'activitat econòmica del municipi. L'alcalde de Constantí s'ha referit també a una nova zona industrial, al polígon de les Gavarres, en terme municipal de Constantí.
També estem en un altre pla de parcial també a les Gavarres, a la part diguéssim de darrere de les Gavarres, que allà sí que és un pla parcial molt important, amb molts metres de construcció de naus. Dic de memòria, amb xifres molt orientatives, però vaja, allà tenim previst poder fer una nau important de pràcticament 65.000 metres quadrats, només de nau, que seria una empresa de logística també important, potent, no? Multinacional, pues que també segurament portarà molts llocs de treball. No? Aquest encara està més en una fase més inicial, però bueno, creiem que en un futur també podria ser positiu.
I el Partit dels Socialistes de Catalunya ha remès a la mesa del Parlament de Catalunya un total de 10 preguntes relatives a les queixes de l'alcalde de Constantí sobre la descoordinació per part de Protecció Civil a l'hora de facilitar informació en l'episodi de males olors del passat 20 de febrer. Les preguntes han estat presentades pel diputat del grup parlamentari socialista Carles Castillo i han de ser respostes per escrit pel titular del Departament d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Recordem que l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, mostrava la seva decepció amb els protocols de comunicació establerts en relació amb aquests episodis de males olors que es produïen la setmana passada a conseqüència d'una concentració de gas provinent de Repsol a la Pobla de Mafumet i que van obligar a activar l'alerta del Pla Secat. El batlle constantinenc mostrava la seva indignació amb la informació rebuda i el desconcert pel fet que, mentre que Protecció Civil ordenava el confinament a l'institut, a la resta d'escoles i veïns no se'ls indicava res.
L'episodi de males olors arriba ara al Parlament amb les 10 preguntes remeses pel diputat Carles Castillo, que es va reunir el mateix dijous amb l'alcalde de Constantí i el regidor de Protecció Civil i Mobilitat, Alfonso Riscos. Ho explicava també a Constantí Ràdio l'alcalde Òscar Sánchez.
Ho vam entrar a través del nostre parlamentari d'aquí del Camp de Tarragona, el Carlos Castillo, per tal de tindre més informació, no? Perquè, com ja sabem tots, pues, el dia de l'incident pues, va haver una manca d'informació, errors amb el protocol de comunicació, perquè, per exemple, pues, vam fer confinament, no?, a l'institut, mentre que altres llocs del municipi o la resta de veïns no van fer aquest confinament, no? Volem que ens expliquin a veure exactament què és el que va passar i, sobretot, també els índexs, no?, d'aquests productes, quin és el límit autoritzat i fins a on va arribar, no? Si el va sobrepassar o... Tindre tota la informació, no?, que vam dir que demanaríem, com va anar tot, per intentar corregir, no?, corregir amb Protecció Civil i amb el Centre d'Emergències de la Generalitat, pues, tots aquests protocols, i esperar també pues, el que ja van dir fa uns dies, no?, que ens van dir a tots els alcaldes que passarien tot el tema del pla d'emergències només aquí, exclusiu a Tarragona, no? Creiem que és important que ho facin quan abans.
Entre les preguntes formulades hi ha per què està de gairebé una hora i mitja en respondre a l'alcalde, per què no es va avisar per algun canal oficial de l'Ajuntament del confinament de l'institut i per què no s'avisa a les escoles i a la resta de la ciutadania.
Sí, perquè va haver l'error aquest, vam fer confinament només a l'institut i volem saber per què. Per què vam fer només confinament a l'institut quan al costat teníem el mercat municipal i a 10-15 metres tenim dos col·legis i saber com ho vam fer perquè creiem que va ser... un desastre.
I dos anys després de la seva posada en funcionament, ja hi ha més d'un miler de persones que gaudeixen de l'APP Viu Més Constantí. Segons ha informat l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Constantí, durant aquest període s'han fet 1.110 descàrregues d'aquesta aplicació, 273 en la plataforma iOS i 837 en la plataforma Android. Ho explicava l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
El balanç que fem de l'aplicació és positiu, no? Perquè després de dos anys pues que hi hagi ja més de 1.000 descàrregues de veïns i veïnes de Constantí que la utilitzen, pues és una bona notícia. No? Contents perquè aquest és l'objectiu, no? que ens marcàvem ja a l'inici d'aquest nou projecte i bé, intentem també pues, anar-la modificant, no? Anar-la, diguéssim, alimentant-la de notícies, de l'agenda, d'actes d'aquí de l'Ajuntament i a banda pues, de les incidències, no? Així que un balanç positiu i crec que és un bon canal, no? De comunicació entre ciutadania i Ajuntament.
Aquesta eina de comunicació i interacció amb la ciutadania permet informar de les incidències de manera instantània, fàcil i còmoda amb una localització geogràfica. Amb l'aplicació Viumés Constantí, la ciutadania pot informar a l'Ajuntament de totes aquelles incidències relacionades amb la via pública, mobiliari urbà o equipaments municipals. A més, les incidències es poden acompanyar d'un foto i o vídeo, ho explica l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Sí, tenen l'opció de localitzar, inclús amb una foto o amb un vídeo, qualsevol incidència. És cert que, lògicament, hi ha incidències pues, que són més fàcils que altres de resoldre i algunes pues, que triguem més perquè tenen més complicació o amb la tramitació interna, diguéssim, de l'administració pública, però sí que, en general, pues, se van resolent i crec que és una valoració molt, molt positiva.
L'APP disposa també d'un apartat de notícies d'interès per estar informat en tot moment del que passa al municipi, una agenda d'actes i esdeveniments i un apartat que permet accedir a un directori dels espais i llocs d'interès del municipi. Finalment, a través d'aquesta aplicació també es realitzen enquestes d'opinió de participació ciutadana. L'APP es pot descarregar de manera gratuïta a les plataformes Android i iOS a través de Google Play i App Store.
I la setmana passada es presentava la primera edició del Premi Centcelles de Composició, convocat per l'Associació d'Amics de la Música de Constantí amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Recasens, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el patrocini de Repsol. L'objectiu d'aquesta convocatòria és fomentar la creació musical i difondre les obres musicals dels compositors actuals.
Remei Tell, de l'Associació d'Amics de la Música de Constantí, ha explicat que aquesta és una nova proposta que sorgeix de la col·laboració entre l'associació i l'Ajuntament, destacant el cicle de concerts a Centcelles com la principal referència d'aquesta col·laboració. Remei Tell ha destacat que en aquesta primera edició s'ha buscat obrir el premi al ventall més ampli possible de participants, des de compositors consagrats fins a d'altres no tan experimentats i donant cabuda a tots els estils musicals.
Fomentar la creativitat, també a l'escola de música, però també a gent més adulta que siguin de per aquí les rodalies o del poble i que segurament tenen composicions, han fet música i que les puguin portar i alhora també que puguin venir estudiants de composició de fora, gent que es vulguin dedicar a això i que es presentin perquè el premi és suculent, vol dir que ja hem començat, que penso la quantitat, que és bastant elevada, no? 2.000 euros per començar, que es puguin presentar doncs, gent de les rodalies. Vull dir, i, de fet, quan estudiàvem nosaltres, quan érem una mica més joves, és clar, la creativitat no se'ns donava gens. És a dir, que aprenies a les èpoques musicals i les textures i les formes, però el que era creativitat i la improvisació, almenys els concertos que vaig anar aquí a Tarragona i a Barcelona, és que no es fomentava gens. I penso que ara, que el món ha canviat molt, ja és hora de que ens posem amb això.
Mm-hmm. Els Premis de Composició Centcelles estableixen dues categories, a partir dels 18 anys i una altra fins als 17 anys d'edat. En aquesta primera edició, les obres hauran d'estar escrites per a una formació amb un màxim de 6 intèrprets conformada per les especialitats instrumentals seleccionades pel propi autor.
L'estil, l'escriptura i l'estructura de l'obra és completament lliure i les obres han de ser completament inèdites. No s'han d'haver interpretat, publicat o difós anteriorment. Ho explicava el Josep Boada, el director de l'Escola Municipal de Música, Rafael Gibert Recasens.
Un dels àmbits és la creació, ja sigui a temps real, com podria ser la improvisació, o ja sigui amb tot el temps que necessitis, doncs, com és la composició, la creació de noves obres, sigui de l'estil que sigui i amb les formacions que sigui. En aquest cas, aquest primer premi de Centcelles de composició, és a dir, la convocatòria d'aquest any, s'ha volgut obrir al màxim possible, és a dir, que fos totalment gairebé lliure, no? En aquest cas, tal com marca la convocatòria, doncs l'estil, l'escriptura i l'estructura de l'obra és completament lliure. Per tant, no hi ha cap mena de limitació en aquest aspecte i fins i tot en el que és la formació per la qual es pot escriure, l'única limitació és que tenen un màxim de 6 instrumentistes per escriure, és a dir, una formació d'un màxim de 6 músics, però amb la especialitat instrumental que desitgin, que vulguin, combinant dos del mateix, el que vulguin. Per tant, és gairebé lliure.
El jurat d'aquest Premi de Composició Centcelles estarà format per professionals en l'àmbit de la música. L'obra premiada en la primera categoria s'estrenarà en un dels concerts del cicle de concerts a Centcelles durant el proper mes de juliol. El guanyador d'aquesta categoria rebrà un premi en metàl·lic de 2.000 euros.
Pel que fa a l'obra premiada en la segona categoria, s'estrenarà en algun esdeveniment a concretar que tingui lloc a Constantí durant el mateix any i del qual s'informarà amb antelació. El guanyador rebrà un val per valor de 250 euros per la compra de material musical. Les obres guanyadores seran enregistrades i es difondran a través de l'emissora Constantí Ràdio. La data límit de presentació de les partitures és el dijous 28 de maig de 2020. Les bases es poden consultar a la web de l'Ajuntament, www.constantí.cat.
I durant aquest cap de setmana, dissabte 29 de febrer i diumenge 1 de març, arriben els actes centrals del Carnaval a Constantí. Aquest dissabte a la tarda, des de 5:45, tindrà lloc la concentració de comparses a la plaça de la Generalitat. Des d'on a les 6 s'iniciarà la rua pels carrers del poble amb la participació de diverses comparses i entitats del municipi. En total seran 12 comparses i prop de 400 persones que prendran part d'aquesta rua, confirmant un any més l'èxit d'aquesta convocatòria.
La regidora de festes de l'Ajuntament de Constantí, Mariana Bucher, ha destacat la gran acceptació i l'elevat nombre d'inscripcions per participar de la rua d'aquest any, que comptarà amb moltes sorpreses.
Ellos la verdad es que quieren mantenerlo en sorpresa total, porque a ver, lo que quieren es la sorpresa del primer momento y del primer instante que los veamos. Pero vamos a tener de todo, vamos a tener desde abejitas hasta vikingos, hasta chinitas, hasta, bueno, vamos, esto va a ser una, la verdad, una maravilla. Yo la verdad estoy muy contenta con el resultado de haber vuelto a activar la comisión de fiestas y que tantas entidades participen y con tanta ilusión, porque la verdad es que se lo trabajan muchísimo y la verdad es que se nota, porque disfrutan y disfrutan mucho y nos harán disfrutar. Yo estoy encantada. Veremos que el sábado va a ser todo un espectáculo de lo bien que se lo han trabajado y que lo están haciendo.
D'entre les novetats i sorpreses del Carnaval d'aquest any a Constantí, la regidora de festes, Mariana Bucher, ha explicat que hi haurà dues comparses que van participar en el Carnaval de Tarragona de la setmana passada i ha confirmat la presència de la concubina del Carnaval de Tarragona d'aquest any 2020 amb la seva comparsa Som i Serem Urban Style.
Estamos muy ilusionados porque la verdad es que desde el primer momento que les mostramos nuestro interés, ellos también han estado muy, muy interesados en venir porque le parece muy interesante, están muy cerca, disfrutarán todo lo que, claro, que con el Carnaval de Tarragona es mucho más estricto en bases y todo, y aquí vienen a pasárselo bien, a disfrutar y a hacernos disfrutar. Así que estamos encantados y esperamos que para los próximos años seguimos creciendo y seguiremos invitando a todas las comparsas que quieran venir de Tarragona y de alrededores.
La sortida de la rua es farà des de la plaça de la Generalitat i transcorrerà per l'avinguda 11 de setembre, al carrer Jaume I, al carrer dels Horts, l'arrabal de Sant Cristòfol, al carrer de les Creus, al carrer Major, al carrer Sant Pere, al carrer Barcelona, al carrer Girona i un tram de l'avinguda 11 de setembre fins a arribar al pavelló poliesportiu, on es traslladarà des de 7:45 del vespre i fins a la matinada tota la gresca i la disbauxa de la celebració, a la tarda amb el ball infantil de disfresses i posteriorment amb el ball de Carnaval, amb l'actuació musical dels Tarraco Surfers i seguidament amb una sessió musical a càrrec de DJ Rulo.
Tal com ja es va fer en l'edició anterior, l'entrega dels premis a les millors comparses es farà el diumenge 1 de març, durant l'acte d'enterrament del rei Carnestoltes. Aquesta jornada de diumenge arrencarà a 7:45 de la tarda des del pavelló poliesportiu amb la processó de l'enterrament del rei Carnestoltes que arribarà fins al parc de la muralla. Un cop allà es farà la tradicional cremada del ninot i s'entregaran els premis a les 3 millors comparses participants a la rua de Carnaval de dissabte. El primer premi de 400 euros, el segon premi de 300 euros i el tercer de 200 euros. Els actes acabaran amb una sardinada popular al mateix parc de la muralla.
I com cada any, per tal de garantir la seguretat vial i el bon desenvolupament de la rua de Carnaval, la policia local establirà un dispositiu especial de seguretat durant la tarda de dissabte. En aquest sentit, s'ha col·locat en tot l'itinerari de la ruta una senyalització provisional de prohibició d'estacionament des de 2:00 PM fins a la finalització dels actes.
Per tant, els usuaris del servei d'autobús hauran de tenir en compte que les parades de bus del davant de l'Ajuntament i el carrer de les Creus quedaran anul·lades i es traslladaran provisionalment a la cooperativa Sant Isidre davant del supermercat Consum.
I coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, l'Ajuntament de Constantí ha programat per les properes setmanes tot un seguit d'activitats adreçades principalment al col·lectiu de dones del municipi amb l'objectiu de reivindicar un any més la igualtat de drets entre els homes i les dones. El mateix diumenge 8 de març tindrà lloc l'acte central d'aquesta Setmana de la Dona amb la tradicional lectura del manifest a 2:15 davant de l'Ajuntament.
I el mateix diumenge 8 de març es farà un dinar de germanor adreçat exclusivament al col·lectiu de dones del municipi al pavelló poliesportiu. Les inscripcions s'han de fer prèviament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament abans del 4 de març i el preu del dinar és de 16 euros.
I la Biblioteca Municipal de Constantí acull aquest dissabte 29 de febrer a 11:45 la xerrada Alletament Matern i Vincle a càrrec del doctor Gómez Papí. És pediatre de la unitat neonatal de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, pioner a Espanya del mètode cangur o pell en pell i un dels majors exponents de la criança natural i la lactància materna al nostre país. I pel que fa a la informació esportiva, el Centre d'Esports Constantí afronta aquest diumenge 1 de març el partit corresponent a la jornada 22 al grup 3 de la tercera catalana. El conjunt constantinenc rebrà el municipal de la Coma a la visita del Segur, actual quart classificat amb 38 punts.
El Centre d'Esports Constantí és 15 a la taula amb 23 punts. El partit es disputarà a les 5 de la tarda.
I l'entrenador del Club Bàsquet Constantí Black, Jordi Joan Pere, ha estat el protagonista aquest dilluns de l'entrevista del Fora de Joc, al programa esportiu de Constantí Ràdio. Joan Pere s'ha mostrat molt satisfet per la victòria obtinguda per l'equip del passat diumenge contra el que era líder del grup, el Blue Monkey Club Bàsquet Sant Pere i Sant Pau. Jordi Joan Pere va destacar la millora en l'aspecte defensiu com una de les claus que expliquen la bona dinàmica de l'equip i que li ha permès guanyar els 10 últims partits que ha disputat.
Exacte. Una de les coses ser parlar en defensa, bé, jo sempre he dit el primer dia que la clau és en defensa, que si la frase aquella típica de que els campionats treballen defensant és veritat, i ara des d'aquell dia els equips no hi ha equip que ens faci de 60 punts, quasi, i sempre ens estan voltant de 50, 40, que llavors, si tu per pocs punts que facis, nosaltres som jugadors que tenim punts, evidentment guanyarem. Ells també s'ho van acabar de creure, ja dic, van fer algun retoc, no vagi d'aquí de crac, però vull dir que va ser canviar algun aspecte de defensa dels bloquejos, que va obligar que tothom estigui més atent en defensa, i llavors a partir d'allí doncs, la gent s'ha anat creient, i la defensa és una qüestió de confiança també. I si tu com defenses fort i recuperes tres boles, a la següent tornes a recuperar a defensar igual, no? I hi ha moments, que, sí que ho repeteixo, perquè és que és veritat, és que hi ha vegades que defensem com a bèsties, per costes molt bé. Tu dius que ahir el Rivers va fer 45 punts, però és que el resultat del descans era 39 o 16.
A hores d'ara manquen 8 jornades per finalitzar el campionat de Lliga, amb partits importants com el del desplaçament del 22 de març a Tortosa, a la pista de l'actual líder de grup. Jordi Joan Pere assegura que l'ideal seria guanyar tots els partits que queden per estar dalt a la classificació.
Aquest és, evidentment, el partit clau. També és clau que la setmana que ve juguen Sant Pere, Sant Pau, Tortosa entre ells.
Sí.
És a dir, sempre nosaltres, el Tortosa sempre agafa el que nosaltres deixem. Va, evidentment, la solució, l'ideal seria que nosaltres guanyéssim els 9 partits que ens queden, els 8 jornades més de la jornada, i llavors, si nosaltres guanyem els 9 partits, evidentment vol dir que guanyem a Tortosa, i si el Sant Pere Sant Pau guanya contra Tortosa, vol dir que quedem segurs, segur. Llavors, aquests són els càlculs que tinc fets des de fa 10 partits, diguéssim,
sí.
Que els diré als jugadors, si no perdem ni un partit, estarem dalt, més igual a baraix. A més, amb l'Àquiles no vam aconseguir recuperar la baralla, però ara l'hem perdut contra aquesta setmana i ja ho tenim pel darrere. Mm. Per tant, anem a guanyar els partits i després, mira, si guanyem els partits i al final no arribem, doncs no arribem, però com a mínim que no sigui perquè no ho hem intentat fins al final.
El pròxim partit que disputarà el Constantí Black tindrà lloc aquest dissabte 29 de febrer a les 6 de la tarda. El Black visita la pista del bàsquet Teresianes B, avant penúltima la classificació.
I pel que fa al Club Bàsquet Constantí Green, que compta amb un balanç de 16 partits jugats amb 10 victòries i 6 derrotes i que aquest diumenge a les 5 de la tarda visita la pista del Club Bàsquet Alcover, l'avantpenúltima a la classificació amb només 2 victòries i 13 derrotes. I el Club de Tir amb Arc Constantí organitza la primera tirada de la Lliga Catalana a l'aire lliure, un esdeveniment esportiu que tindrà lloc aquest dissabte 29 de febrer a l'Anella Mediterrània, el recinte que va ser la seu de la competició de tir amb arc dels Jocs Mediterranis 2018. Prop d'un centenar d'arquers i arqueres s'han inscrit per participar d'aquesta primera competició de l'any a l'aire lliure. Entrenaments començaran a 2:45 de la tarda i la competició s'iniciarà a les 3. La competició es disputarà en les divisions d'arc recorbat, compost, estàndard, longbow, instintiu i nu, en les categories veterà, sènior, júnior, cadet, infantil, alevi, benjamí i esquirol. Mariano Quesada és el president del Club de Tir amb Arc Constantí.
Hemos tenido la gran suerte de organizar la primera tirada de liga en la anilla del Mediterráneo, donde fue sede de los Juegos de Tarragona 2018 del tiro con arco. El índice de participación es bastante elevado, pese a ser un horario no típico para las competiciones de aire libre. Estamos hablando del sábado por la tarde, empezaremos a las 2 de la tarde. Y tenemos alrededor de 100 participantes. De todos ellos, claro, destacar que la presencia de Elia Canales, campeona absoluta de España, que vendrá de Madrid directamente expresamente para formar parte de esa competición. Y además, bueno, le daremos la enhorabuena personalmente por ser seleccionada para el equipo absoluto nacional para luchar por la plaza para el equipo olímpico, para las Olimpiadas de Tokio 2020.
Fins aquí arriba aquest resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins d'informació diària, cada dia, a la 1, a les 3 i a les 7, de dilluns a divendres. Nosaltres tornem el proper dissabte amb el repàs a les informacions més destacades de la setmana en l'àmbit local.